de fet, com ens recorda el Francesc González cada any, estem parlant del torneig Degà, de Catalunya, conjuntament, hem de ser justos, amb el que es celebra també, es disputa a Badalona. Francesc González, bon dia i bona hora.
Bon dia, Pitu.
Això ho hem de deixar sempre,
Bueno, aquí està, no?
Molt clar.
No s'arriba fàcilment a 41 edicions.
No. I de forma allò...
Consecutiva.
Ininterrompuda.
Sí. Hi ha tornejos que estaven també a dalt del cavall aquest,
sí,
però van anar caient, i ara quedem només Badalona i nosaltres.
Uh-huh. 41 anys sense interrompre's.
Sense interrompre's la seva celebració.
Com s'aconsegueix arribar fins aquí, Francesc?
Bueno, amb molta il·lusió, amb transpiració i amb el suport que tenim.
I amb pocs diners.
Molt pocs diners. Mm-hmm. Actualment és un drama. Vull dir, també he tingut uns moments bons, com quan hi havia aquella deformitat, entre cometes, perquè s'ha de reconèixer que tothom vivia de cara a les subvencions, i mira, les subvencions estaven amb tots els problemes, no? Allò es va anar acabant.
Quan l'aixeta estava allò oberta del tot,
allò no, clar,
anaven caient.
Això era motivar augmentant el sueldo, no?
Ja.
Això no té problema, no? El problema ha començat quan l'aixeta s'ha anat tancant, fins al punt de que ara no goteja quasi.
Uh-huh.
Llavors, clar, és complicat, però bueno.
Sense diners, Francesc, es pot fer un bon torneig?
Bueno,
es pot arribar a aquesta conclusió? T'ho pregunto perquè aquests últims anys, de fet, una miqueta les prèvies que hem fet amb tu mateix han anat més o menys sempre encaminades en el sentit del que acabes de comentar, no? No tenim diners, no tenim...
Es pot fer un torneig.
Es pot fer un torneig.
La dignitat ve una mica... vull dir, perquè clar, un torneig es mesura una mica pels premis, uh-huh, i l'avaluació dels jugadors que venen. Són dos factors importants que et poden ajudar a consolidar-te, uh-huh, en el rànquing, no? Doncs clar, l'avaluació, si no tens diners per portar mestres... Vull dir, encara que siguis imaginatiu en les condicions i tot, doncs clar, és difícil. Els hotels ens ajuden, alguns d'ells, que després, si em permets, els esmentaré. I també t'ajuden, però clar, és temporada alta, jo també ho entenc. Ells és el seu moment, si que torneges fes a l'octubre, doncs segurament seria un altre cantar. Llavors, vull dir, hi més hotels que ens ajudarien, no? I, evidentment, els premis també és un altre factor important. Vull dir, si la mila trae a les... M'entens?
Uh-huh.
Si tens calés, doncs, vull dir, la gent ve i s'apunta, perquè, vull dir, té... Doncs, clar, has d'anar creant trams d'elo i coses imaginatives per una mica de contentar tothom, i quito d'aquí, pongo allà, i ara dic, quito un poquito, però lo pongo en otro sitio, i, uh-huh, i vas fent coses d'aquestes perquè, d'alguna manera, tothom estigui content, que no és gens fàcil.
Això és molt difícil.
I el torneig, doncs, s'arribi a fer amb una certa dignitat i... I no pel que fa a la il·lusió i la instal·lació, que és sensacional, sinó pel fet de que en vinguin jugadors de fora i que complin la sala. I...
Uh-huh. Per tant, té molt a veure la qualitat dels jugadors.
La qualitat i la quantitat són, uh-huh, dos factors importantíssims, que és una mica mesura en el torneig, perquè, per exemple, treuen normes internacionals. Clar, si hi ha molts jugadors bons, els jugadors que assoleixen les normes, pues també llavors això també puntua de cara. O sigui, és una sèrie de factors,
uh-huh,
però evidentment la quantitat i la qualitat són pesos pesats,
uh-huh,
perquè un torneig tiri endavant i estigui ben considerat.
En algun moment, Francesc, els organitzadors, és a dir, vosaltres, amb la inestimable col·laboració també d'uns anys cap aquí de l'hotel Sunway Play Golf, uh-huh, s'heu plantejat canviar de dates?
No.
No.
No, perquè no sabem què passaria quan tu tries un camí. Quan veus dos camins i n'agafes un, no saps com t'aniria si haguessis agafat l'altre, no?
És a dir, no saps si el camí tindria moltes pedres, exacte, algun que altre roc per
no,
allà al mig.
No, veus una mica, no,
sí, sí.
No veus més enllà.
Veus uns quants metres,
exacte,
però...
Has d'apostar per un, uh-huh, i que sigui el que vulgui, no?
Uh-huh.
Vull dir, nosaltres estem dins d'un circuit català d'escacs, de la Federació Catalana, i aquesta federació, doncs, bueno, premia uns premis i fa una promoció i ella, doncs, té els seus valors, que és molt important estar al circuit, no? El circuit va de maig a setembre. Llavors, clar, si surts d'aquestes dates, perds una de les poques subvencions que dona la Generalitat globalment a la federació, i ella, a la seva vegada, ho reparteix. Proporcionalment a la valua del torneig, a el que han dit abans,
sí,
per una sèrie de paràmetres que hi juguen, no? I clar, vull dir, si el traguéssim d'aquí, doncs vull dir, primer, que no estaria al circuit, segona, internacionalment no estaria tan reconegut, i bueno, llavors no, ens tindríem molts jugadors invitats als hotels, però clar, tota la gent que fa vacances no vindria.
Està clar.
Llavors, clar, uh-huh, què pesa més a la balança? Doncs no ho sabem, no ho fem mai. Llavors, per aquesta raó mantenim la problemàtica, tot i que sabem que Sitges a l'estiu és una gran marca pels jugadors que venen de fora, però també és un gran problema per allotjar-los, perquè tot està overbooking, vull dir, però per almenys, vull dir...
Però com que aquests problemes els coneixeu de exacte, primera mà, doncs jo prefereixo combatre aquests problemes que no...
Que no sabi per conèixer, sí, que no sé sí, com anirà, no? Vull dir.
Perfecte. Una dada interessant que ens comentava el Francesc és que l'Open de Sitges està en el rànquing de la Federació Espanyola.
Sí, Federació Espanyola dels Cacs.
Número 5.
5.
Número 5.
5, 5
és a dir, només hi ha 4 tornejos per davant que són...
Sí, a més a més 3 catalans. Són 3 de Catalunya que estan per davant nostre, nosaltres som el 4 de Catalunya, 5è d'Espanya. Jo penso que...
És a dir, dels 5 primers, 3 són catalans.
4.
4.
4 són catalans.
Cert.
Jo penso que és una gran fita, vull dir...
Venim de la Federació Espanyola...
Que no regala res, no? Ho tenim certificat pel secretari, vull dir que és...
Vull dir que això va a missa...
Rabiosament cert, eh?
Sí, sí.
I això cada any fluctua, no? Vull dir, depèn del campionat, però, bueno, llavors, depèn de la temporada que es fa i tal, no? L'any passat, doncs, bueno, vam rebentar des d'aquest any referents al 14 i estàvem en 5è lloc. I el del Sangway, precisament, també ha nascut en força per estar al 15, ja, vull dir...
Déu-n'hi-do.
El 15 ha nascut en força aquest, jo suposo que aquest, si no passa res, doncs anirà pujant també molt perquè... que té més potencial econòmic. El que passa és que té la incertidumbre de que el de fer-se només una vegada pues, s'ha de consolidar econòmicament també, perquè si no el propietari dirà, home, i estic fent una inversió que ja estic d'acord el primer any, el segon quasi hauria de ser molt menys, i el tercer no puc perdre calés, perquè si no s'està jugant molt, m'entens?
Avui ens hauria agradat poder també tenir aquí amb nosaltres sí, el senyor Oscar Stover, que és el director del Sangway Play Golf de Sitges, per una qüestió d'agenda, evidentment, doncs li ha estat impossible, esperem que en properes ocasions Òscar Stover...
Sí, vull excusar perquè li ha sabut molt greu, em va trucar ahir la nit.
Cap problema, ja t'ho he dit, Francesc, quan l'agenda de cadascú doncs impedeix ser a dos llocs al mateix
sí, aquest
moment...
Senyor, aquest senyor diu, va dir una vegada, els mesos de juliol, d'agost i setembre és quan fem els diners, vull dir...
Evidentment.
Que allò m'està a cavall de l'avió i amunt i avall... Vull dir,
és obvi, és evident.
Però ja sàpiga molt greu, que consti.
Però dic això perquè, clar, et volia preguntar sobre la incursió en el món dels escacs a Sitges d'Hotel Sangway Play Golf, no? Una miqueta, no sé si ha estat per vosaltres
una bendició.
Sí.
Una bendició. Sí.
Allò, la bocanada d'aire fresco que diuen els castellans.
Sí. A veure, són uns senyors que un dels propietaris, el seu pare,
sí,
bueno, i ell també, però el seu pare va ser una mica el qui va començar el tema, que jo vaig conèixer el seu pare a través d'un altre responsable que tenia llavors, i aquest senyor li va liar els escacs. Clar, si hagués agafat el rugby, doncs igual...
Hagués apostat pel rugby, és evident, sí, però va donar la casualitat que era un enamorat dels escacs.
Exacte, i aquest home li agradava molt i va dir, però aquí hem d'ajudar, però no m'ajuda amb els escacs. I per això va començar aquesta connexió, que fins ara porta ja diversos anys, i vull dir, bueno, que és molt maca, i esperem que duri molts més encara, i bueno, hi ha una col·laboració fantàstica.
De fet, una implicació, més enllà d'evidentment la instal·lació com a tal, que va començar, doncs, allò, cedint la instal·lació per...
Sí, ells volien ajudar els escacs de Catalunya...
I acabat, doncs, organitzant un torneig
sí, o sigui, al principi es fomentava els competicions infantils, no? Vull dir que els nens es poguessin jugar i tal, i llavors els portàvem allà a fer les competicions de l'escola, de la nostra escola, que també és una de les poques que hi ha a la comarca. Fins fa poc temps era l'única que hi havia, m'entens? Ara hi ha una altra Vilanova, però vull dir, una de les poquetes que hi ha. I aquesta pues, vull dir, els tornejos de principi de temporada, el de Nadal i el de la Cluenda, els fèiem al Sangway, que era com una mica dir, bueno, ja quan esteu ajudant i subvencionant els premis i ens voleu ajudar i tal i qual, doncs nosaltres us corresponem i tal. Això es va anar ampliant. Ells volien que portéssim l'Open allà, nosaltres vam dir que l'Open d'estiu no es pot portar allà, perquè és bandera santo i senya del Prado, i la massa social de Prado no ens perdonaria que ens n'anéssim a fer el torneig allà.
Recordo que aquesta conversa ja la vàrem tenir en el seu dia, i suposo que...
Ell ho va entendre, o sigui...
Per què volia anar, no?
En què vaig començar a negociar, que era el responsable que hi havia llavors, que el senyor es va morir, doncs aquest senyor era reaci, això, no? Ell era alemany i volia, jo quiero hacer esto allí. Llavors, si no malament, llavors, aquest altre sí que ets 50 ho té claríssim, i dic, bueno, doncs jo faré el meu. Jo faré el meu també, llavors, ell necessita a darrere el suport d'un equip, d'una institució que estigui federada, en aquest cas, la penya podia fer aquesta funció, i ella ha acabat fent el seu torneig. I, evidentment, ara ens hem convertit, ens hem agermanat amb el sentit de que tots dos coorganitzem els dos tornejos. Ells coorganitzen el nostre a l'estiu, i fem una sèrie de contraprestacions mútues, i nosaltres pues, també tota la logística i tota l'experiència que tenim la traslladem al Sangway a l'hivern i, bueno, i això que va començar amb un torneig infantil al desembre ha anat creixent, campionat per equips el juguem allà, vull dir, tot el que podem fer allà pues, ho fem allà, llavors les coses que no podem fer allà, com és l'escola i com és l'Open Nostre d'estiu, doncs això segueix el Prado, però l'altre doncs intentem que també gent allà doncs puguin tenir...
És a dir, com es diu en aquests casos, heu format una gran societat.
Eh? Pues sí, pues sí. No hi ha papers, no hi ha papers signats ni calen, perquè hi ha molta, és molt honorable tot el que... és una encaixada de mans, no? Però vull dir, en principi va creixent, perquè l'any passat, sense anar més lluny, abans de fer el seu Open, la federació doncs, va organitzar allà el Memorial García-Londoín va ser un gran mestre,
sí,
molt jove i molt bo, que va morir malauradament jove, i té un memorial que venen 300 jugadors de juvenils, i cada any es fan un dret diferent. Ho tenia les cotxeres de Sants feia molts anys, però les cotxeres no sé per què no es va fer, i els van donar l'any passat al Sangway, que és una competició d'un dia, com dic, 300 nanos, més 300 pares, més quasi 450, comptant pares i mares, i vull dir que no, en fi, és una moguda espectacular. Aquest any ho tornen a fer allà també, i bueno, i això va creixent, i ells van tenint pues, les seus inputs, les seves entrades de negoci, que clar, tampoc és que sigui meravellós, però bueno.
Fins al punt, Francesc, perdona, com deies, de que Sangway planteja ja obertament poder disposar d'un torneig propi.
No, ja l'ha fet, ja el fa.
Sí.
Si això va anar creixent, està al punt de que ja et dic que l'any passat, el desembre, ja es va fer el primer festival, ell diu festival perquè fa més coses que nosaltres. Un festival és una sèrie de competicions en la que la competició central és un Open obert, però hi ha, per exemple, partides simultànies, hi han conferències...
Val, és a dir, que a l'entorn de l'Open hi ha un seguit d'activitats paral·leles...
De satèl·lits, i això organitza un festival. Uh-huh. Per exemple, també va haver-hi el primer dia el Memorial García-Londoín,
sí,
i bueno, ell li diu festival, doncs aquest festival, la primera edició, que sembla la més perillosa perquè els jugadors sempre diuen, ui, això que comencen tan fort, ui, ja veurem, doncs va ser un èxit. I ara aquest any doncs, vull dir, tenim ja moltes inscripcions de gent que ha vist que el boca a boca dels que van venir, que es van trobar a la mar de ben atesos, i a més a més la propaganda i la serietat de la persona, doncs vull dir, bueno...
Això no té secret, Francesc, si no, tu fas les coses bé...
Sí, s'ha de ser responsable, s'ha de tenir il·lusió...
Evidentment, s'han de complir uns requisits, sí, vers els participants, sí, sí, vers...
Posar-te en la pell d'ells, imagina que ells el que voldrien, no, que volen, vull dir, quan demanen alguna cosa, perquè ho demanen, i vull dir, atendre'ls, perquè és el mínim.
No prometre, suposo, coses que no pots acabar complint,
evidentment,
perquè això emprenya molt, la gent.
Sí, clar,
és a dir,
la falta de serietat és molt empipadora, sí, sí. I el que promets, fes-ho,
evidentment.
Jo és un cas pitjor, m'entens? Si promets, sobre no ho fas, m'entens?
Però bé, ha entrat en força.
Sí, aquest any està il·lusionadíssim. Ell espera que econòmicament, l'any passat ells van perdre molts diners, perquè vull dir, bueno, era una aposta, és una inversió, tu no pots començar un torneig en petita escala, perquè ja no en ve ningú, vull dir, a començar bé, i anar creixent, i anar llavors els increments de participació, anar apaivagant el desfase econòmic.
És a dir, la rendibilitat del propi torneig s'anirà aconseguint amb el pas dels anys,
sí,
evident.
Sí, no molts anys, perquè si no llavors també es desmoralitza, m'entens? A veure si potser en poquets anys, m'entens?
Home, sí, si podem anar...
Ell em va dir fora de micròfon que esperava aquest any quasi fer la pau.
Va,
i l'any passat va perdre molts calés.
Està bé.
Si aquest any fa la pau, penso que abans no posarem en perill la seva continuïtat.
És a dir, que ja podem dir obertament que hi haurà una segona edició.
No, ja té dates, sí. Crec que ara, si és de l'11 al 19 o del 12 al 20 de desembre, és la setmana següent al pont de la Puríssima.
De la Puríssima, d'acord. I la prèvia una miqueta a les vacances de Nadal.
Exacte, està a cavall de les dues. Hi ha un gran torneig a Benidorm, que és el Bali, que és un gran torneig que es fa aquells dies del pont aquell que hem comentat abans.
De la Puríssima.
Llavors, quan acaba aquell pont, vull dir, hi ha molts jugadors que ja jugaran també el nostre, que és acabar darrere, en el calendari, diguéssim, internacional. Uh-huh. Llavors ja salta un que hi ha a Gibraltar, que és el gener. O sigui que també és molt, molt important. Llavors, vull dir, el circo jerezístico, no? Pues va saltant de Bali a Sitges, de Sitges a Gibraltar.
Uh-huh. És a dir, acostumen a ser els mateixos jugadors que van d'un circuit
si no
a l'altre.
Si no tots,
evidentment no tots.
Hi ha un percentatge elevat.
Bastant elevat. Clar, de...
Hi ha altres que no poden, que treballen, i llavors tenen que seleccionar el torneig. Depèn ja de tot. Hi ha gent que està jubilada, hi ha gent que, bueno, pues, que té un poder econòmic, que s'ho pot permetre. I, bueno, i ells van...
Dintre del mapa escaquístic català, Sitges estaria en el top, no? Com... Bueno, més allà una miqueta del rànquing que comentàvem
tenim
abans.
Tenim tres tornejos molt consolidats que estan per sobre nostre, vull dir que són Montcada, Barberà i Sants. Aquests tornejos fa molts anys que es fan, tenen també moltes possibilitats econòmiques, però el que comentàvem abans, si nosaltres poguessin disposar de la meitat del que disposa el Sangway, ens dispararíem. Vull dir, però el que passa que no tenim aquestes possibilitats, anem justos de butxaca i fem el que podem, més per prestigi que per potenciar l'econòmic, no? Però vull dir, nosaltres tenim aquestes a darrere, però crec que a Catalunya se'n fan molts. Catalunya, el circuit en té 17, nosaltres som, estem, crec que estem al 7 o al 8 a Catalunya, i el el 7 o 8 a Catalunya, sí, i llavors a Espanya pugem una mica més. A Espanya hi ha Benasque, que és un torneig molt important, sí, un que hi ha Linares, i llavors hi ha aquest del Bali, i llavors ja les lleves a Catalunya. A Catalunya ja et dic que anem creixent, però clar que tenim dos o tres que són molt bons, que també estan en aquest rànquing que et comentava abans. Sants, sobretot, Sants és molt important, i hi ha també Montcada i Barberà.
Uh-huh. Bé, però en qualsevol cas, com dèiem, si ja es continua mantenint-se, malgrat tot.
Sí, sí, malgrat la falta de diners, però sí, sí. Vull dir,
i aquestes intentem... 41 edicions en són una mostra tan, sí, tan palpable com...
Sí, no volem pas que això es perdi, per tant, vull dir, què passaria? Però si anem perdent diners, doncs que va ser més petitet el torneig. Uh-huh. Clar, el anirem minimitzant, no? Ja no estarem aquest rànquing que dèiem abans, però bueno, el que no volem és perdre aquests 41 anys, perquè... Si perds un any, si deixes un any de fer-ho, ja és molt difícil recuperar-ho.
Sí?
Els organitzadors que els ha passat això ens han dit... Dius,
és a dir, no es pot perdre pistonada.
Si un any perds pistonada, ja tornar a agafar-la...
Recuperar-se costa.
Molt, moltíssim. Uh-huh. Sí, perquè les de les ocupa un altre i és complicat.
Uh-huh. Bé, aquest any, com els dèiem, s'arriba aquesta 41a edició... comença tot plegat aquest dimecres 22, sí. S'allargarà fins al 30. Uh-huh. Com cada any les partides es disputaran al Saló Teatre.
Uh-huh.
Cada tarda a partir de 4:45. I ens comentava abans de fora del micròfon el Francesc que aquest any doncs estan contents perquè clar, hi ha una participació important.
Sí, sobretot de jugadors estrangers.
Sí.
Vull dir,
i això té una explicació, això, sí, una explicació. Que abans també ens comentava a micròfon, sí, tancat al Francesc.
Sí, sense enrotllar-me molt perquè és complicat explicar-ho
en qualsevol cas, perquè es vegi una miqueta que tot té una raó de ser, no? Tot això ve bàsicament per
un divorci entre la catalana, la Federació Catalana i la Federació Espanyola.
Aquí està.
El tema de tramitar les llicències es feia d'una manera,
sí,
ara es fa d'una altra. Això perjudica molt a la catalana, i la catalana es planta, entre cometes, no? I bueno, pues fa i no promociona pues fer les llicències unificades i no vol saber de la llicència internacional.
És a dir, perquè ens entenem, la catalana proposa un tipus de llicència i l'espanyola una altra?
No, la catalana proposa llicències separades.
Val.
I cadascú que esculli la que vulgui.
La que vulgui.
I la espanyola segueix fent, a la resta de comunitats autònomes, pues una llicència unificada. Tu pagues un cànon i ja t'inclou les tres llicències que hi ha, l'espanyola, internacional i la catalana.
La catalana
això ho fa per separat. Uh-huh. Jo a la catalana el que vulgui, jo li cobro uns diners, menys, i el que vulgui que trobi internacional, que se la tregui. Això què vol dir? Pues que ells promocionen la catalana. Això vol dir que molts jugadors catalans no volen saber de la llicència internacional. Però de rebot també, els jugadors internacionals, els tornejos que es fan a Catalunya, segons quin grup, no puntua pel seu rànquing, per tant, tampoc en volen jugar. Clar, això ha provocat un divorci, el divorci ha provocat un desgavell que nosaltres ho vam patir moltíssim, diversos tornejos entre ells nosaltres, que pues, el grup B, pues, que nosaltres diem que són bàsicament els catalans, ni ben poquíssims, i de l'altre també ni ben poquíssims, bueno, ens vam quedar amb 100 jugadors, i això ens va donar unes pèrdues tremendes, i en fi...
Estem parlant de la temporada passada,
sí, sí, de l'estiu passat. Mm-hmm. Va acabar fatal, i bueno, vull dir, ens vam plantejar, bueno, què passa, vull dir, què hem de fer aquí, no? Vull dir, llavors aquest any ens hem mogut molt més i ens hem fet una sèrie d'accions, i llavors el que hem fet, com el divorci segueix igual encara...
Però és a dir, això no s'ha solucionat?
No s'ha solucionat, però què hem fet? Per on podien créixer? Per inscripcions estrangeres, i per aquí ens hem mogut, i per aquí aquest forat, que abans havien jugadors catalans que jugaven a les dues llicències, amb la llicència unificada, uh-huh, i que ara no han volgut agafar la llicència internacional, doncs ara està ocupat per estrangers.
S'estableixen els dos grups igualment? Grup A
igualment
i grup B?
Igualment dos grups, el grup B majoritàriament són jugadors de Catalunya i puntua per el català únicament, motiu d'aquest divorci,
sí,
i el grup A, que el que pot jugar tothom que tingui llicència internacional, doncs puntua per llicència internacional. Hi ha jugadors que valoren molt tenir, perquè surten per fora a jugar i volen tenir llicència internacional i se la treuen a part, hi ha jugadors que només juguen a Catalunya i que no volen saber d'això, ni perquè tinc que pagar jo amb aquesta llicència si jo no hi aniré a jugar, i s'estalvien uns dinerets.
És a dir, que l'Open... té ara dos guanyadors.
Ja el tenia, perquè vull dir,
sí,
això ja ve d'abans, que
val,
es veia que quan hi havia un grup sol, o sigui, si tenies tu 100 jugadors i amb un sol grup tots amb 100 jugadors...
Tots al mateix sac.
Tots al mateix sac, uh-huh, doncs llavors què passava? Que els jugadors no venien, és que sempre és un problema, has d'analitzar, no? Havia uns jugadors que no volien venir perquè, ostres, tu, és que em toquen tios molt, molt, molt bons, jo no puc aspirar mai a guanyar res, això és un desastre, que no sé què, però jo no jugo. al revés, jugadors bons que dèiem, que content, em toquen uns tios aquí que com diu em tingui un tonto i perdim un tio que és molt molt dolent, em baixa el rànquing una barbaritat. Llavors què passa? Que s'empipaven i no venien. Llavors vam dir, ui, ojo amb això, eh? Llavors vam tenir que partir en dos grups. Llavors fer una motivació pels que no volen jugar amb mestres que entre ells puguin accedir uns premis i els altres que no els hi toqui un jugador...
És a dir, equiparem els nivells.
Exacte.
Equiparem els nivells.
Exacte. Incentivem que el grup B, que no té cap il·lusió perquè no guanyarà mai el premi, perquè davant té una sèrie de fieres que no el deixaran, però almenys pugui guanyar alguna cosa econòmicament, importar-se un trofeig perquè ha guanyat. Això també estava molt bé, llavors va passar un altre problema, és que això seria tremendo.
És una font inesgotable de situacions.
Bueno,
de situacions.
Una cosa que és el trams d'elo, que ja t'ho explicaré, però si no ens agradaria molt, que és una altra manera de motivar.
Sí.
Ah, doncs si vols t'ho explico.
Sí, sí.
Un cop havíem aconseguit que amb dos grups pal·liéssim això, llavors encara dins d'aquests dos grups també havia el mateix problema. Oh, és que jo, esclar, és que jo encara que estigui al grup A i sigui més bo que els del B, jo tampoc puc guanyar mai aquesta gent que hi ha la, per exemple, no? Els primers.
Sí.
Els primers premis no es aconseguirà mai. I el B igual, bueno, sí, hem fet dos grups, però clar, jo tinc un elo baix, clar, no em trobarà amb un gran mestre, vale, però em tocarem un tio que té 300 punts d'elo més que jo i jo no puc guanyar mai.
I tindràs de perdre.
I llavors vam fer el que es diu tram d'elo. Tramdelo és, vull dir, repartir. Per exemple, si l'elo va de 2.100 fins a 1.500, per exemple,
sí.
Bueno, doncs cada 200 punts tallar-ho i fer un premi aquí. I
val.
Dir, d'aquest tram de jugadors, el que guanyi tindrà aquest premi. El que va al davant li és igual, perquè ja va pel premi gros. Però que està del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60, per exemple, aquest té la possibilitat de dir un premi menor, però algo, lluitar per alguna cosa que de l'altra manera tampoc ho tindria.
No tindria opció, sí, sí.
I això ens obliga cada any a estar amb les orelles ben afilades.
Caram, caram, escolta'm.
Perquè cada vegada que surt un problema, ojo, a veure què passa, com ho podem... Perquè són aquestes idees imaginatives les que fan que un torneig no rebenti, m'entens el que vull dir?
Uh-huh.
Perquè, clar, si tens més calés no hi ha problema. Puges tot una mitjana de 3.000 euros i veuràs tu si et venen. Llavors no hi ha problemes, m'entens? Però, clar, si no tens aquesta possibilitat, has de començar a fer coses d'aquest tipus, i premi al veterano, i premi al juvenil, i premi a la participació femenina.
Tirada inventiva.
Tirada inventiva perquè la gent, per lo menos, vull dir, aquest que no venia perquè li faltava aquella mica d'il·lusió, perquè no podia arribar allà, pugui arribar. I anar fent, m'entens?
Ostres, Déu-n'hi-do, quin trencaclosques, Francesc.
Sí, no m'ho dic, no només la partida, sinó la preparació.
Sí, 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 no és allò de que, vinga, tant s'apunten, tant juguen, i escolta'm, aquí juguen tots contra tots, i el que més en sap, o el que en aquell moment té un bon dia, s'endú el gat a l'aigua.
Això és la versió més simple del tema, però darrere hi ha un món.
Hi ha un món, sí, sí,
paral·lel
que està ple de nusos, no?, que s'han d'anar deslligant.
Que fa xup-xup i que s'han d'anar deslligant, exacte.
Bé, això també dona vidilla, no?
Pues sí.
Algun que altre mal de cap, també, però...
Bueno, però això és un hobby, no deixes un hobby. Els que ho fem, ens agraden els escacs i fa molts anys que ho fem i tenim il·lusió i per això es fa, suposo, no? Perquè vull dir...
Clar, allò que ha vist des de fora tot sembla més senzill, eh?
És un tema que, per exemple, el futbol, és com s'ha divulgat tant i s'ha explicat tant i es veu tant, més o menys la gent ho sap tot,
vull dir,
els que són córrer, el que és un fora de joc, el que no sé què, les tàctiques, tot això ja és molt conegut i tothom és entrenador i tothom és tècnic i tothom
sap.
Els escacs no és així, els escacs és un esport minoritari i vull dir, és més, tot és més reduït i és més complicat de seguir, perquè si no ets una mica aficionat i t'agrada i t'hi fiques una mica, hi ha coses que passen imperceptibles i no ho entens, dius, bueno, no ho entenc, això,
sí.
Que això per què ho fan i per què es fa això, vull dir, però hi ha un món a darrere, hi ha tota una mecànica, i és com una partida d'escacs però extrapolada a l'organització.
A l'organització, sí.
Amb moltes opcions, amb moltes possibilitats, amb moltes...
Com es fomenta un esport com els escacs? Tenint en compte, doncs, tot el que ens acabes de comentar, no?
Perquè
evidentment, els escacs no és un esport que cridi a l'atenció i que...
Perquè un esport com els escacs de rally, primer que has d'anar és a la base, els nens i nenes.
Ah, això mateix.
Has de començar per la base, has de començar... És el que feien a la Madre Rússia, no?, quan era la URSS.
Sí.
I així van ser campions del món, que el campió del món de la URSS quedava fora dels 20 primers del campionat social de la URSS. I era el campió del món, però per cada any sortien 20 fieres, que després potser es perdien i no seguien més. Però clar, és dificilíssim, però aquí és el mateix. Si tu comences a les escoles a ensenyar els nens... i les escoles fan com una activitat paral·lela,
Un extraescolar.
Un extraescolar, sí, sí, sí. Com, unes, com el que fa colònies, com el que fa...
Sí, sí, dir, un preesport o
exacte,
un...
Exacte,
sí, sí.
I fan una hora a la setmana o dues hores, o el que es pugui fer. I tu comences a divulgar aquest joc. Imagina que Sitges, quants escolars poden haver-hi? 4.000, 5.000? No, no sé, no tinc ni idea. Mm. Posa que hi hagi 5.000. 5.000 nanos jugant, nens i nenes jugant, ensenyant-los a jugar escacs. I practicant, doncs d'aquests 5.000, segurament te'n sortiran, doncs vull dir, no sé, 500, una dècima part, que són jugadors que, ostres tu, que els agrada, que n'aprenen ràpid, amb monitors, evidentment.
Potencialment poden ser jugadors que en el seu
dia... Que en un futur, sí, sí. De moment són nanos que han après a jugar, que juguen millor que altres, i que els monitors han vist en ells un potencial. Uh-huh. Llavors ja...
Perquè això es veu també, no?
Sí, sí, es veu.
Es veu el que...
Tu ja veus, quan poses un problema d'escacs, i el poses a 10 nens, n'hi ha dos o tres que diuen la solució, te l'escriuen i és aquella.
Caram.
I n'hi ha que està allà clavat i dues hores i no la veu.
I no ho veu.
Perquè tothom és igual, no?
És evident.
Llavors vull dir, què passa amb els monitors? Evidentment, és com els jugadors del futbol. No?
Sí, sí, per això passa. Vull dir
hi ha un que la centra molt bé, però hi ha un altre que no, i només que la toca tu allò és un botí de mentir. Clar, vull dir, és que és això, no? Vull dir, llavors, és extrapolable això, els monitors veuen, detecten quins són els jugadors més bons, potencials, no? Uh-huh. Llavors què passa? Que sense deixar a la base, perquè la base et donarà després, més endavant, uns altres 500 d'aquests, és una piràmide, et sentes amb aquests 500, tens un tirs amunt, i al final et acabes quedant amb 6 jugadors boníssims i fas un club i a partir d'aquí pues, comences a jugar i competir i de bons, i a partir d'aquí pues, d'aquest 100 és una piràmide.
Això és l'ideal, vull dir, és el com s'ha de fer, sí, no? És a dir,
això
com...
es va fer aquí a Sitges, perquè això tot ja està inventat,
sí.
I es va fer una escola i aquesta escola, pues, vull dir, també es fan generacions, no sempre totes les fornades surten igual, no? Però vull dir, va haver-hi una fornada de la qual han arribat a haver-hi jugadors que juguen a primer equip ara, que són mestres fides. Uh-huh. I són jugadors d'un elo de quasi 2.400, són grans jugadors que van néixer en una escola.
Aquí té molt a veure el Toni Ferret.
Home, Toni Ferret és igual a escola, és igual a docència.
A docència.
Toni Ferret amb això aquí és un home que li agrada molt, que disfruta molt i que s'hi fot ensenyant. I ell és una mica el pare de molts d'aquests jugadors. Però això es va fer a Rússia amb el seu temps. Uh-huh. A Romania es va posar amb el Humboldt, també van arribar a ser campions del món diversos anys. Però el secret és aquest. Començar per la base, començar pels nanos, ensenyant-los bons mestres, bons ensenyadors, bons ojeadores que vagin mirant, una activitat, entre cometes, obligada a la setmana, i anar fent. I llavors que vagi fent-se aquesta selecció de l'espècie, a base d'anar, pues, vull dir, jugant, i aprenent, i llavors el que ja és un jugador bo ja es veurà, ja el veuran de seguida quin és el que té possibilitats.
Representació de la penya de cara al Open?
Tenim 8 jugadors.
8 jugadors.
Sí, hi ha molts jugadors que a l'estiu treballen i tenen problemes i és complicat perquè, clar, si hi ha un Open que es fan el cap de setmana.
Això de casar l'activitat de cadascú amb l'Open, vacances...
Clar, hi ha tot, no? Vull dir, hi ha jugadors que no poden. Nosaltres tenim 8 jugadors, que no està mal la representació, però, clar, tenim jugadors que no poden jugar pues, perquè hi voldrien jugar pues, per la seva feina...
No els ho permet.
No els ho permet, no, vull dir. I el desembre passa el mateix, encara pitjor, perquè potser a l'Open d'estiu, potser hi ha gent que teòricament té més vacances a l'estiu que a l'hivern. Caçar a l'hivern 8 dies és complicat.
És difícil, és difícil. Estem en 100...
Més de 150. Ara s'apura, aquests dos dies últims, aquest cap de setmana últim, que ara ho estan actualitzant, i avui i demà sempre s'apunta l'últim que ve, que ja és una...
És a dir, sempre hem de comptar amb aquests últims d'última hora, eh?
Jo crec que passarem de... Jo crec que arribarem a omplir la sala.
Sí?
La sala té una capacitat per 156 jugadors. Si n'hi haguéssim més, hauríem de pujar al primer pis, als palcos. Uh-huh. Esperem que estarem que farem 150, entre 150 i 160, creiem que podem fer. Lo qual és una xifra que ja torna a les xifres anteriors, quan en l'Open és acceptable el resultat. No guanyarem calés, perquè no guanyarem, ja guanyarem alguna cosa testimonialment, però per almenys no perdrem calés, perquè tot aquesta feinada, a més a més.
Sí, sí,
no,
sobre...
No, a sobre has de perdre calés, en quantitat, però llavors, bueno, què passa, no? Vull dir, de fer una altra reenginyeria d'aquestes que hem de fer per aquí, per passar alguna cosa, no? Vull dir, l'any passat ho vam detectar, ho hem corregit, hem tingut sort, ha anat bé, i bueno, a veure, no sé si aquest any va bé, doncs bueno, pues seguirem amb la fórmula que funciona, millor no tocar el que ja va, no?
Això
quan tornem a veure un altre incendi, doncs anirem allà amb l'extintor i...
Intentar apagar-lo
i a veure per què s'ha produït aquell incendi, no?
No hi ha dos tornejos iguals? O edicions, em refereixo.
No.
En el cas de Sitges, que és el que ens ocupa...
Tenim un percentatge alt de jugadors que repeteixen,
sí?
Però cada any és diferent, perquè potser un any ve l'equip d'Hongria, venen 10 jugadors hongaresos,
sí?
Amb el seu entrenador, i són 10 fieres, d'aquestes que hem parlat abans, I aquell any pues, és tremendo, perquè aquest any ja aquests són els que guanyaran. Hi ha històricament els jugadors cubans, els jugadors hindús, que són molt bons, que llavors si un any ve molts hindús, pues, també és un any diferent de l'anterior, perquè aquests aniran a ocupar els primers llocs. Els cubans també, vull dir que depèn de les inscripcions, vull, tot i que repeteixin molts jugadors, vull dir, pot haver-hi un país d'aquests emergent important en el món dels escacs que aquell any es decanti per Sitges i no per un altre lloc, i aquell any pues, vull dir, tot allò té l'aire de l'Havana o l'aire de...
De l'Índia,
no? Però bueno, sí.
Molt bé.
Cap és igual.
A Sud-amèrica, pel que es veu, també.
Sud-amèrica, que els colombians i peruans i tot més. Mira, el número 1 del torneig, del rànquing inicialment, és Jorge Cori, que té 2.630 i pico d'elo, ja és un elo important, i és peruà. Peruà, vull dir que són jugadors sud-americans de per si, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil...
La incursió del mercat sud-americà, per dir-ho d'alguna manera, és nou?
Va tenir el seu moment.
O té la seva història?
Sí, abans havia l'URSS. L'URSS era la gran potència. Quan l'URSS es va desmembrar, però van començar a sortir satèl·lites, però és clar, per exemple, Croàcia tenia grans jugadors, els jugadors bàltics també eren bons, Sud-amèrica, sota Argentina, en va tenir el seu moment també, els cubans tota la vida que han sigut uns jugadors que passen tan torrejats al seu país, vull dir, són grans mitges, són grans esportistes, són grans escaquistes,
sí, senyor.
Sense algú hi ha allà a l'Havana, que no sé què és, però... Però escolta, vull dir, i els caquísticament són molt bons, els hindús també és una potència perquè hi ha molts, clar, i a més són bons jugadors i vull dir, hi ha sectors, però sobretot, actualment, jo crec que el mercat sud-americà sempre hi serà, però jo crec que el mercat rus sempre hi serà, però jo crec que ara els hindús i els...
Hi ha una nova tendència, diguem-ho
sí,
així?
Globalment.
Dir, cap a on gira ara una miqueta el...
No, home, però per exemple aquest any Magnus Carlsen és noruec
sí.
I és el campió del món. Vull, sempre hi ha una figura emergent, però si tu fessis un bloc, jo crec que en aquests tornejos, no aquests professionals,
sí.
No? Però en aquests tornejos del nivell nostre, Cuba és una potència... I la Índia és una potència, que els dos són, a part hi ha uns joves jugadors de les antigues repúbliques soviètiques, doncs vull dir, venen d'Uzbekistan, es venen d'Armènia, es venen de llocs així, que eren clar, els antics urs que ara tenen un altre país, però de fet és la mateixa història.
Sí, clar.
Són els mismos con otro coll, con otro pasaporte, sí. No? Clar, vull dir, aquests sempre hi seran, no? Vull dir, però en tot torneig, sempre destaquen cubans i, últimament, cubans i hindús destaquen molt, sempre.
Per tant, estem parlant d'un Open obert. És
sí,
a dir,
que obert en tota l'extensió de la paraula. Sí.
Difícilment tu pots dir, aquest guanyarà... I
no, perquè hi ha, aquest any precisament tenim 11 grans mestres.
11 grans mestres.
És molt. I tenim quasi 20, quasi una vintena de mestres internacionals. Que un és gran mestre o és mestre internacional... amb una diferència de 100 punts d'elo. Un té 2.500 i pico i l'altre té 2.400 i molt.
Val, que hi ha una distància mínima.
Mínima, quan qualsevol d'aquests MIs és capaç de donar-te un susto i tombar-te. Quan estem parlant d'aquests 17 MIs, doncs posa que hi hagi 10 realment perillosos, que en els GMs ja els hi tenen por i tot, no? I d'aquests 11 GMs posa que n'hi hagin 8. Però estem parlant 11, 8, 19 jugadors potencialment capaços de guanyar l'Open.
És molt difícil, per exemple, que un gran mestre pugui passar per davant d'un mestre internacional?
Difícil en quin sentit?
De que es pugui endur al torneig o...
Home, el normal és que un gran mestre el guanyi. Perquè un gran mestre té l'elo més alt que un MI. Lo lògic seria que un d'aquests 11 GMs guanyés el torneig. Però, per exemple, l'any passat el va guanyar un MI cubà, tal Kevin Oliva, el va guanyar.
Sí. El revés, era
un MI.
El primer és gran mestre, després ve el mestre internacional.
Sí,
d'acord.
Sí, gran mestre és la màxima titular. O sigui, el rànquing és un valor numèric. Vull dir, tu vas, per exemple, tu comences, és un exemple, amb 2.000 i vas jugant, i si vas guanyant gent més bona que tu, vas pujant, no? I si saps el 1.000, doncs no sé, pots arribar a 2.500, 2.600, l'actual campió del món té quasi 2.850.
L'elo no s'acaba mai, és a dir...
No.
Tu,
si vas guanyant jugadors, aniràs pujant d'elo. La cada vegada és més difícil a un jugador que tingui molt mal d'elo pujar-lo molt més, perquè vull dir que se li caben els rivals, no? Vull dir,
clar.
Perquè, però que vull dir que l'elo és un valor numèric com és el hàndicap del golf, no?
Per exemple,
ara, dins d'aquesta, paral·lelament a això... ells, tu fas, al guanyar gent bona una cosa que es diu normes, guanyes normes, i llavors tens titulacions honorífiques que són més que ara són honorífiques que tens, tu mantens el teu elo que és el numèric, que és el cabal, però tu passes a ser de no ser un mestre és un mestre fide, i si vas pujant i vas jugar amb jugadors més bons, seràs un mestre internacional. I si vas jugant i guanyes jugadors més bons, seràs un GM, un gran mestre.
Un gran mestre.
I aquestes són una mica les quatre titulacions. Aquí podríem dir que hi ha mestre català, a Catalunya, per exemple, que és d'un jugador que no té titulació honorífica, Quitonelo, perquè no ha arribat a guanyar a jugadors que ho eren i per tant els ocupa el lloc, bueno, els ocupa, arriba al seu lloc, doncs un mestre català, mestre FIDE, mestre internacional, GM.
Llavors,
el normal és que guanyi un GM, però no necessàriament és...
Sí. Perfecte. Arrenca el torneig el dia 22, és a dir, demà passat, ho tornem a recordar, les partides seran al Saló Teatre a partir de 2:45. Quina durada acostuma a tenir una jornada?
4 hores, 5 hores.
Entre 4 i 5 hores.
Sí, jo penso que fins a les 9 podran trobar...
Ambientillo.
És que aquí estic. L'hora, el Valle Alto està cap allà a les 7, és el moment àlgid.
És el moment àlgid, d'acord.
És quan es ven el peix, m'entens?
Sí, sí. Quantes partides simultànies es poden
arribar
a jugar?
Home, si aquí tenim 150, per exemple, que diguéssim arribar a 160, són 80 partides cada dia.
Déu-n'hi-do.
I algunes d'elles realment són espectaculars.
Anirem fins al dia 30?
Sí, el dia 30, que és el dia que s'acaba, i bueno, doncs aquell dia... tancarem la barraqueta i a veure si com ha anat tot.
I a pensar ja una
miqueta. El senyor alcalde vindrà i la regidora d'esports a donar els premis. I ja espero que el senyor Stover, si no està per ahí volant, també pugui venir.
Si la seva agenda s'ho permet.
Li permet, que és un home molt ocupat, però un gran entusiasta. Ell farà tot el possible, em consta, perquè pugui venir.
Perfecte.
Tancarem un any més a l'Open i cap al 42, perquè això comença... Pràcticament l'agost és un més valle, però al setembre hem de començar a rumiar, ja veure, fer balanç i què ha passat.
Es tancarà una carpeta, però ja tindràs l'altra per
obrir-la.
A punt d'obrir-la. En Francesc, que vol acabar, doncs, recordant una miqueta aquella gent, aquelles persones, aquells establiments, aquells...
Sí, que és molt valuós, perquè vull dir que ens ajudin ells, ens permet... Vull dir, aquesta reingenieria que
seguir vius.
Vull dir que gràcies a aquests jugadors i alguna subvenció que cau oficial, vull dir, podem tirar endavant, si
perfecte.
No malament a rei, no? Jo volia agrair pues, a l'Hotel Sunway, evidentment, que és el que organitza, hotelesitges.com, a Amelia Sitges, a Dolce Hotel, a Tomàs Gràcia, a Gun Mates del Naló, de Xaman i Fruits, a Restaurant la Salseta, Charcuteria Fontanals, Tavernes del Donostierra, Sitges Houses, Viatges Sitges, Doimo, Teràpia, perdó, Tapiria Vilalta, Restaurant Pícnic, Esports Bar, anem Rentacar, Opticali, Restaurant Cas Hidalgo, Cases Noves i la Fundació Cultural i Esportiva del Casino Prado, doncs vull dir, el seu valuós suport a tots ells, perquè gràcies a ells podem tirar endavant. Vull dir, estem molt agraïts amb ells i esperem que no fluixin i que ens segueixin ajudant en els posteriors anys, perquè ens donen força, ens donen aire per poder
és allò continuar. De poder-los mantenir,
Exacte.
Francesc González, moltíssimes gràcies
a vosaltres per
de nou, com cada any, per fer aquesta prèvia de l'edició número 41 de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, que arrenca aquest dimecres, dia 22. Que vagi molt bé.
Gràcies, Pitu. Bon dia.